Continguts en xarxa.
Els símptomes més coneguts del Parkinson, que són els físics, apareixen quan la malaltia fa anys que es desenvolupa i el dany cerebral ja no es pot revertir. Per aquest motiu és rellevant el descobriment d'un equip de recerca liderat per l'Institut de Neurociències de la Universitat Autònoma de Barcelona que ha generat i validat un nou model animal que permetrà estudiar estadis molt inicials d'aquesta malaltia neurodegenerativa. El nou model, basat en el cuc Caenorhabditis elegans, esdevindrà una eina essencial per elaborar futures teràpies dirigides a frenar la pèrdua de l'estructura i funció neuronals característiques del Parkinson. L'estudi ha estat publicat a la revista Progress Neurobiology. Per parlar-ne tenim a la doctora Esther Dalfó, investigadora de l'Institut de Neurociències de la UAB i de l'Institut de Recerca i Innovació en Ciències de la Vida i de la Salut de la Catalunya Central i professora de la Universitat de Vic. Benvinguda.
Hola.
En què consisteix aquest model predictiu que heu descobert per detectar el Parkinson abans que no es desenvolupi?
Val, doncs, si aquest model és el cuc que, com tu has de dir, es diu Caenorhabditis elegans, que li diem elegants, per fer-ho més curt, i és un cuc de terra que el podem trobar a tot arreu, al sol, però en aquest cas és un cuc que té una mutació, és transgènic, s'ha creat al laboratori, i aquesta mutació el que fa és que aquests cucs presentin símptomes associats a estadis molt precoços de la malaltia de Parkinson. Per exemple, doncs aquests cucs tenen alteracions a la defecació, que és un símptoma que també està associat als pacients de Parkinson. Aquests cucs presenten alteracions a les neurones dopaminèrgiques, que són les que es moren també en els pacients de Parkinson. És a dir, que els succeeixen unes coses, estadis molt primerencs en el desenvolupament, que apareixen també a la malaltia de Parkinson. I, per tant, estudiant els estadis primerencs d'aquest cuc, podrem estudiar els mecanismes associats a estadis primerencs de la malaltia de Parkinson. Val? Una característica molt important d'aquests cucs és que tenen un cicle de vida que és molt curt. Diguem que el cuc pot viure uns 20 dies. Llavors, això permet estudiar i determinar molt bé els diferents estadis de la malaltia. I a part d'això, és que les vies neuronals d'aquest cuc estan conservades en humans i, per tant, això ens ha permès extrapolar els resultats del nematode a les persones.
Molt bé. Per tant, quan dius que el cuc és un cuc transgènic, és a dir, que ha estat manipulat per l'home o que ja sí, i per tant ha estat manipulat precisament perquè tingui aquesta mutació per fer aquest estudi o diguem, són dues coses diferents i ho heu descobert després?
Sí, ho hem descobert després. O sigui, nosaltres estàvem estudiant, tot això va començar, bueno, fa molt temps, fa uns 8 anys ja, que vam començar a estudiar gens o proteïnes que poguessin modificar l'evolució de la malaltia de Parkinson. I aquesta mutació, aquesta proteïna, la proteïna es diu RAC1, va aparèixer una mica com un gen candidat. I llavors, arrel d'això, vam comprar aquests cucs que es poden aconseguir de manera fàcil si dediques a la ciència, que contenia ja la mutació amb RAC1. I a partir d'aquí van fer els experiments per comprovar si realment aquesta proteïna que era candidata realment podia modificar l'evolució de la malaltia de Parkinson. Però, o sigui, aquests cucs existeixen de manera no transgènica en el nostre entorn, però quan s'estudien les malalties es busquen i es generen les formes transgèniques per estudiar pues, el model que es vulgui, no? Que en aquest cas va ser el Parkinson, i és a partir d'aquí com ara ja l'hem consolidat com a un model per estudiar la malaltia. Però no va ser al revés, sinó que va sorgir com a candidat i a partir d'aquí vam caracteritzar ja aquesta mutació.
Molt bé. I davant el meu desconeixement, diríem que ja és això, no havia sentit gaire el tema de l'ús del CUCS en tipus d'aquest tipus d'investigacions. És habitual en el món de la ciència l'ús de CUCS? Perquè, evidentment, es parla de ratolins, etc., no? I d'altre tipus d'animals, per característiques properes als humans, però els CUCS no sé si fa temps que es fan servir.
Sí, mira, els CUCS, de fet, fa molt que es fan servir, sobretot a Europa, als Estats Units i a nivell molt internacional es fan servir molt per estudiar, sobretot, mecanismes i models de malaltia. I, de fet, els mecanismes que s'han trobat a humada sobre l'envelliment es van descobrir primer amb aquest CUC, amb el C. elegans. El que passa és que aquí a Espanya i a Catalunya encara no hi ha massa gent que el faci servir, perquè és una mica, doncs costa, no hi ha molta tradició de model de ratolí, com tu dius, i costa canviar. Però no, és un model que fa servir molt a nivell europeu, internacional, a tot el món, per estudiar malalties, no només malalties, sinó mecanismes fisiològics, no patològics, que es produeixen en els humans, no? Perquè, de fet, t'has d'imaginar que aquest CUC és com, té els mateixos, diguéssim, vaig a posar entre moltes cometes, òrgans que tenim nosaltres, però d'una manera molt més senzilla, no? Té intestí, té les gònades, té neurones, no té sang, per exemple, no? I això seria com un problema per estudiar malalties sanguínies, però sí que té moltes proteïnes que tenim nosaltres, les té conservades, i per tant això permet estudiar aquests mecanismes. No? Evidentment, si la proteïna humana no existeix en el CUC, llavors no es pot estudiar, no? Però la majoria hi són. I concretament amb el sistema nerviós, nosaltres tenim pues, com milions, no?, de neurones, de molts tipus. Llavors, el C. elegans, el que té 302 neurones només, però d'aquestes 302 té una representació de totes les nostres, no? Per exemple, vaig a posar-te un exemple. En la malaltia de Parkinson, les neurones que es moren primer són unes que secreten dopamina, no?, que es diuen dopaminèrgiques, no? Doncs nosaltres, els humans, en tenim milers. Els ratolins també. Llavors ja fa que sigui difícil estudiar aquesta malaltia, no? En canvi, el C. elegans té només 8 neurones dopaminèrgiques, amb la qual es pot seguir en el temps com es moren, quan es moren i quines es moren, no? En tant que els mecanismes estan conservats, fa que l'estudi de les malalties sigui molt senzill, sempre posant senzill entre moltes cometes, no?, en comparació amb un model més complex. Però tornant a la teva pregunta de si es fa servir, si dins de la comunitat científica és molt habitual utilitzar-lo. I diguéssim que potser la màxima, no sé, el màxim profit que seria, no?, seria agafar aquest model més senzill, llavors comprovar-ho amb un model més complex i llavors comprovar-ho a humà, no? Però de fet s'ha vist que no cal passar pel ratolí per fer la comprovació a humà, pel que fa a molts mecanismes.
Molt bé. Doncs la següent pregunta me la serveixes, diríem, precisament, és ara quin és el pas? Un cop heu fet aquesta descoberta d'aquesta proteïna, la proteïna RAC1, doncs, diríem, ara, per seguir desenvolupant aquest model i a poder-lo aplicar en el Parkinson entre dels humans, diríem, l'estudi per on hauria de passar?
Sí, ara de fet ara només hem agafat aquest CUC i li hem descobert, li hem caracteritzat aquests símptomes, no? Hem dit, doncs mira, aquest CUC amb aquesta mutació, les neurones dopaminèrgiques no funcionen, les que fan GABA, que és un altre neurotransmissor que tampoc funciona a Parkinson, tampoc funciona. S'acumulen unes proteïnes tòxiques, no? Però no sabem en quin lloc està la proteïna RAC1 en aquestes vies. De moment només hem fet com una descripció dels signes que acompanya la malaltia, però no sabem exactament quin és el paper. Llavors ara es tracta d'estudiar a nivell més genètic i més molecular quin és el paper concret de RAC1 en aquestes diferents vies, no? I, per exemple, doncs, un dels experiments seria, aviam, aquests CUCs, RAC1 no els hi funciona. Doncs anem a posar-li RAC1 en aquestes neurones a veure si podem rescatar aquesta funció, per exemple, no? I ara es tracta d'anar a buscar pas a pas aquells punts que nosaltres volem estudiar de la malaltia. I una altra cosa que hem trobat en aquest CUC, que també és molt interessant, és que té alteracions en les vies dels greixos, no?, dels lípids. Aquest CUC a estadis molt, molt joves, i hem vist que aquests greixos que estan alterats a estadis joves del cuc també es troben alterats amb l'altre Parkinson a estadis avançats, no? Llavors la idea és intentar estudiar quin paper juga RAC1 en aquestes alteracions lipídiques, no? Perquè si imagina't que nosaltres podem trobar algun marcador lipídic que és característic de Parkinson a estadis molt primerencs, no? Això ens permetria poder trobar teràpies per poder frenar la malaltia abans que es morissin les neurones, no? Que aquest és com l'objectiu final de tota la història. Mm-hmm. Bueno, no sé si m'estic explicant bé o estic...
Molt bé, t'estàs explicant molt bé.
M'estic enrotllant massa, vale.
Molt bé, doncs moltíssimes gràcies, doctora Esther Dalfó, investigadora de l'Institut de Neurociències de la UAB i també professora de la Universitat de Vic. Moltes gràcies per aquesta investigació i ha sigut molt interessant conèixer aquest tipus d'investigació amb cucs, que com deies és molt habitual en el món occidental, però potser no tant a Catalunya.
Ah, moltes gràcies a vosaltres per ser assessor de la investigació bàsica.
Molt bé, adéu-siau.
Adéu.
Continguts en xarxa.